Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern torna a ajornar l'augment de la taxa turística que no es començarà a aplicar almenys fins l'abril de l'any que ve, Jordi Fortià.
L'increment d'aquest tribut, fruit d'un acord entre l'executiu, els comuns i Esquerra, ja s'havia ajornat al mes de maig i havia d'entrar en vigor a l'octubre. Des del sector celebren l'ajornament, però lamenten que l'augment de la taxa sigui lineal.
El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona, Xavier Guardià, ha recordat que en el seu dia ja van posar el crit al cel perquè la mesura no s'havia consensuat amb el sector.
Quan algun problema el té Barcelona, llavors és un problema de tot Catalunya. Quan el tenim a Tarragona, només és a Tarragona, no? Quan és de Lleida, ja gairebé no és ni un problema. Quan és a Barcelona, llavors, ah, carai, llavors, corre, que ho hem d'arreglar, però llavors, per tots. No, escolta'm, si Barcelona té algun problema de turisme, que espavili.
Nombrosos països han abandonat l'Assemblea de l'ONU abans de la intervenció del primer ministre d'Israel, que ha culpat els països que reconeixen Palestina d'enviar un missatge antisemita.
A Barcelona, el ple ha aprovat vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile. La iniciativa l'ha presentat Marc Serra, dels Comuns, però compta amb l'oposició del PP. Daniel Cirera és regidor del Partit Popular.
Quan ens reunim amb la comunitat palestina de Catalunya, aplaudeixen iniciatives en l'àmbit de la cooperació, però en una fase tan avançada del genocidi com aquesta, el que ens demanen bàsicament són dues coses: que es dignifiqui l'acollida dels refugiats palestins que hi ha a la nostra ciutat. Ens demanen que s'aïlli a l'estat d'Israel.
Solidaritat sí, però no així. No amb propaganda.
El ple de Barcelona també ha aprovat l'adhesió de la ciutat al Pacte Nacional per la Llengua amb el vot en contra de Junts.
La darrera enquesta sobre el sector de la restauració que elabora cada any l'Ajuntament de Barcelona assegura que una quarta part del personal no l'entén i gairebé la meitat no el parla. Jaume Collboni és l'alcalde.
Hem d'aconseguir que més barcelonins i barcelonines puguin parlar, sentir i viure en la seva llengua, en el català, dins d'aquesta ciutat rica i diversa que compartim. Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat, i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona.
En cultura, la companyia La Cubana homenatja al teatre aficionat en la seva nova producció L'amor venia en taxi, que es pot veure al Teatre Romea.
Fins al 23 de novembre, la companyia representa una obra que només es podia fer al Teatre del Carrer Hospital pel seu protagonisme en la història de la dramatúrgia catalana. Jordi Milán és el director de La Cubana.
El que sí que estava pendent era que potser jo penso que sí que es devia aquest homenatge, o aquest homenatge fet a la nostra manera, a un teatre, pensem que és molt important en aquest país i que potser no se li ha donat el valor que ha tingut.
I en esports, Toni Castro, Girona i Espanyol juguen aquesta nit a Montilivi.
A les 9, duel català amb el Girona QE sense guanyar encara i amb l'Espanyol quart amb 11 punts sumats de 18 possibles. Ahir el Barça va guanyar amb remuntada al camp de l'Oviedo per 1-3 en un partit que, atenció, va deixar les baixes de Joan Garcia, que pateix una lesió de menisc i es perdrà com a mínim els 3 propers partits, i també de Rafinha, que va notar molèsties a la cama esquerra i tampoc tornarà fins a l'aturada de seleccions.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació aviat tranquil·la, també la que tenim avui a gran part del país. No han faltat els núvols i, de fet, no falten en alguns racons de Girona, també de la costa de Barcelona, en algun moment al prelitoral. Fins i tot, algun ruixat arribarà a caure a les comarques del sud de Girona o al voltant del Montseny i el Maresme. D'una forma local, no estarem parlant de grans tempestes. De fet, a hores d'ara cauen algunes gotellades, per exemple, entre la Selva i el Gironès. Podem dir que aquestes immediates hores continuarà aquesta situació, esperant a un cap de setmana que es presenta més aviat també plàcid, sobretot demà, que serà una jornada més neta, amb pocs núvols, alguns al matí, arrapats a Girona, també a gran part de la costa, així com alguna boira cap a la Catalunya central. Demà comença a pujar la temperatura i el diumenge no variarà, per tant serà ja més càlida. La nit de dissabte a diumenge, a més, s'ennuvola i, per tant, baixarà poc la temperatura. El diumenge, a partir del migdia i la tarda, alguna pluja a Tarragona, sobre tot. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern torna a ajornar l'augment de la taxa turística que no es començarà a aplicar almenys fins l'abril de l'any que ve.
L'increment d'aquest tribut, fruit d'un acord entre l'executiu, els comuns i Esquerra, ja s'havia ajornat el mes de maig i havia d'entrar en vigor a l'octubre. Des del sector turístic celebren l'ajornament però lamenten que l'augment de la taxa sigui lineal.
Sigui com sigui, les converses entre el govern, Esquerra Republicana i els comuns no avancen a bon ritme i la pujada, que havia de doblar o fins i tot triplicar en alguns casos l'import actual, a partir de l'octubre no es farà efectiva, com dèiem, fins l'abril com a mínim. Carina Bellbé.
L'increment de la taxa turística torna a encallar-se. S'havia d'haver implementat al maig, després es va ajornar fins a l'octubre i ara es torna a postergar fins a la primavera, ja que aquest impost es liquida dos cops l'any, a l'octubre i a l'abril. Si d'aquí sis mesos encara no hi ha acord, la taxa es tornaria a ajornar fins a la tardor. Tot a expenses de la negociació política. El govern no ha aconseguit asseure en una mateixa taula els seus negociadors, Esquerra i els comuns. Aquests últims rebutgen el model per temporada que defensen els republicans, és a dir, que els allotjaments turístics que no són a Barcelona ciutat tinguin una tarifa diferent en funció de si és temporada alta o temporada baixa. Consideren que això dona avantatge, per exemple, als allotjaments de luxe de la temporada d'esquí. El decret pactat amb els comuns preveu duplicar la taxa fins als 7 euros i fins als 15 en el cas dels hotels de 5 estrelles de Barcelona. També estableix que tots els municipis puguin aplicar un suplement que fins ara només podia fer la capital catalana. Un encariment que també afecta els habitatges d'ús turístic i els creuers. A tot això, el Parlament encara no ha aprovat la llei que ha de regular aquest tribut que queda congelat a la temporada tardor-hivern que comença ara.
Ho dèiem ara en portada, el sector de la Costa Daurada celebra l'ajornament de l'increment de la taxa turística. Els empresaris de l'hostaleria lamenten que sigui una mesura que afecti tothom per igual quan afirmen que l'objectiu que persegueix és solucionar els problemes que pateix Barcelona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona, Xavier Guardià, ha recordat que en el seu dia ja van posar el crit al cel perquè la mesura no s'havia consensuat amb el sector. Els hotelers tarragonins sempre han criticat que l'augment de la taxa sigui lineal durant l'any, que afecti tots els territoris per igual i que els diners recaptats no tinguin un retorn per millorar el país turísticament.
Quan algun problema el té Barcelona, llavors és un problema de tot Catalunya. Quan el tenim a Tarragona, només és a Tarragona, per entendre's, no? Quan és de Lleida, ja quasi bé no és ni un problema. Quan és a Barcelona, llavors, ah, carai, llavors corre, que ho hem d'arreglar, però llavors per tots. No, escolta'm, si Barcelona té algun problema de turisme, que s'espavili. Si té algun problema de que la gent no vol més turisme, que s'espavili. Nosaltres no hi estem en aquesta situació.
Inicialment, l'acord entre govern i comuns fixava duplicar la taxa turística de Catalunya i després es va decidir destinar la recaptació a polítiques d'habitatge.
I des de la Costa Brava, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, espera que la nova taxa turística s'aprovi de forma definitiva i amb el màxim consens possible amb els representants del sector dels allotjaments que han expressat preocupació per no sentir-se prou escoltats fins ara. I encara parlant de turisme, des d'avui, gairebé tots els dies de la setmana, hi ha un vol directe entre Barcelona i la Xina.
Això després de l'ampliació de l'oferta que suposa la inauguració de la nova ruta de la companyia Xina i Extern, que incrementaran 4 vols setmanals la connexió directa entre la capital catalana i Xangai.
Anna Ruiz.
El primer vol de la nova ruta ha sortit des de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat a mig matí. Per celebrar-ho, la companyia xinesa ha donat un toc molt especial a l'avió. Ha decorat el seu interior amb l'obra de Gaudí i altres elements vinculats amb l'arquitectura i l'art de Barcelona. La nova ruta és fruit de l'estratègia d'Aena per enfortir interconnexions continentals amb Àsia i coincideix amb el projecte d'ampliació de l'aeroport barceloní. Tot plegat forma part també d'un pla de treball que passa per fer del Prat el hub més important del sud d'Europa. En aquest sentit, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha aprofitat per advertir que l'aeroport de Barcelona passarà a partir d'ara per uns quants anys d'estrès i ha destacat que aquesta circumstància podrà ser aprofitada per Girona i Reus.
L'aeroport està arribant a un nivell de saturació important i que per tant l'ampliació comença a ser ja urgent. I aquesta ampliació, com s'ha anunciat amb el Dora d'Aena, tardarem anys a tenir-la. Per tant, hi haurà uns 3 o 4 anys en què Barcelona viurà una mica estressada. També és una oportunitat per Girona i Reus.
El trànsit aeri de passatgers entre Espanya i la Xina ha augmentat l'últim any al 64%.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Please order in the hall. Please order in the hall.
És el moment de la intervenció de Benjamin Netanyahu a la 80a Assemblea General de l'ONU. Nombrosos països han abandonat la sala entre crits i alguns aplaudiments de part de la delegació israeliana.
Pel que fa al seu discurs, el primer ministre israelià ha assegurat que l'ofensiva sobre Gaza continuarà i ha criticat durament els països que han reconegut l'estat palestí, acusant-los d'enviar un missatge antisemita. Netanyahu ha assegurat que després dels atacs del 7 d'octubre, reconèixer l'estat palestí envia el missatge que matar jueus té recompensa.
I mentrestant, la flotilla Global Sumut continua navegant camí a Gaza i en les últimes hores ja han sortit des de Grècia. Ara els acompanya el vaixell de l'Armada, que ha enviat l'estat espanyol, i també dos d'italians, que els escortaran i donaran un cop de mà en cas de necessitat.
El portaveu de l'entitat a Catalunya, Pablo Castilla, ja avisa que si els entorpeixen, el seu objectiu serà xantatge. Són declaracions a la xarxa.
Qualsevol intent que pugui haver-hi per part també d'aquests vaixells que s'han enviat des d'Itàlia o des d'Espanya de redirigir, desviar aquesta missió, també serà un xantatge contra el nostre objectiu d'intentar arribar. Per tant, nosaltres ens mantenim ferms en aquest objectiu de continuar la nostra missió.
Tot i els possibles atacs, des de la flotilla admeten que res no aturarà la seva missió. També l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile. Ho ha fet en un ple on l'equip de govern ha defensat la creació del districte 11è de la ciutat per Palestina. Un projecte que ha estat avalat per àmplia majoria. Jordi Casino.
La sessió del mes de setembre ha centrat bona part del seu temps en debatre la resposta de la capital catalana davant del drama humanitari i el genocidi que Israel està cometent a Gaza. Un context que ha servit per aprovar una proposició dels comuns per vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile i que demana evitar que equips vinculats a aquell estat participin en la sortida del tour del 2026 des de la ciutat. Un debat on els diferents grups han deixat clares les seves discrepàncies. Escolteu Maria Eugènia Gai del PSC, Neus Munté de Junts, Marc Serra dels Comuns i Daniel el Cirera del PP.
Barcelona parla avui amb veu clara i decidida per situar-se, sens dubte, en el costat de la història que defensa la vida, la llibertat i la dignitat dels pobles.
El govern d'Israel ha d'aturar ja la seva ofensiva indiscriminada contra la població civil palestina i Hamas ha de posar punt i final als atacs, a les accions que van originar aquesta crisi.
Quan ens reunim amb la comunitat palestina de Catalunya, aplaudeixen iniciatives en l'àmbit de la cooperació, però en una fase tan avançada del genocidi com aquesta, el que ens demanen bàsicament són dues coses. Que es dignifiqui l'acollida dels refugiats palestins que hi ha a la nostra ciutat. Ens demanen que s'aïlli a l'estat d'Israel.
Solidaritat sí, però no així. No amb propaganda, no amb gestos buits, no oblidant els nostres.
Un ple que ha rebutjat una iniciativa ciutadana que volia canviar el nom del carrer de Sabino de Arana pel de Miguel Ángel Blanco i que només s'han avalat el PP i Vox.
Doncs justament per mantenir viu el focus d'atenció a Gaza i també en homenatge a les víctimes, avui a Sant Cugat un total de 180 persones voluntàries llegeixen el nom dels 10.000 infants menors d'11 anys que han estat assassinats en els últims dos anys, un genocidi que ha acabat amb la vida de més de 60.000 persones.
L'acte organitzat per Sant Cugat per Palestina ha començat a les 7 del matí i està previst que s'allargui durant 16 hores.
Cugat Media, Tina Forest.
L'acte ja fa més d'11 hores que dura. Els seus organitzadors ens explicaven que han hagut d'escurçar el temps de lectura de cada voluntari, dels 15 als 4 minuts de donar cabuda a la llau de Sant Cugatencs i Sant Cugatenques que hi han volgut participar. L'acte vol retre homenatge a les víctimes de la guerra a Gaza, però també posar nom i cognom a la llau de xifres que ens donen dia rere dia des dels mitjans de comunicació. Clàudia Plana-Arbona és membre de Sant Cugat per Palestina.
Hem organitzat aquesta acció col·lectiva que volem que sigui un homenatge a totes les víctimes del genocidi que està venint a Palestina per part de l'estat d'Israel. Sovint parlem de números, no? 19.000 víctimes, es diu molt ràpid, però són 19.000 noms, no? 19.000 vides, i doncs això, volem retre-li, bueno, donar-los aquest espai.
En el temps que portem de conflicte es calcula que ja han mort més de 60.000 persones a Gaza, de les quals 19.000 són infants. La idea inicial era llegir el nom de tots aquests infants, però han calculat que durant les 16 hores que durarà l'homenatge només es podrà llegir el nom d'aquestes 10.000 víctimes menors d'11 anys. L'ambient a la plaça de Lluís Millet és de silenci i consternació. Molts dels usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'aturen uns minuts per escoltar alguns dels noms dels assassinats. Algunes de les persones que llegeixen també han hagut d'interrompre's a causa de l'emoció.
En clau social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, apel·la al llegat de Paco Candel per fer front als discursos d'odi de l'extrema dreta. Ho ha fet en l'acte central per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor que s'ha fet al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, a Sant Adrià del Besòs. Esther Minguell.
En l'acte central de l'any Candel, Salvador Illa ha repassat els aprenentatges que ha deixat l'escriptor. Ha apel·lat al seu compromís i a una actitud esperançada per fer front als discursos de l'extrema dreta.
Compte amb caure en la temptació de discursos fàcils i maniqueus que ocupen la immigració de tots els mals. Des del punt de vista social, humà, cultural i econòmic, la immigració ens enriqueix.
La vicepresidenta de la Fundació Paco Candel, Gala Cortadellas, fa un pas més enllà i demana un pla amb accions concretes per fer front al discurs contra la immigració i alerta que s'està a punt de perdre el que es va construir en l'època Candel.
Però avui tenim un risc, i és que tota la cohesió social, que més o menys es va aconseguir, en un lloc no exempt dels debats de cada temps sobre la llengua i sobre què és ser català, hi ha el risc que es desfaci a causa de relats antidemocràtics, populistes, sectaris, racistes, classistes i que promouen l'odi.
Els actes de l'any Candel continuen els propers mesos amb l'objectiu de recordar que cal construir una Catalunya des de la diversitat.
I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat a Santa Coloma de Gramenet que el govern espanyol batallarà per aconseguir aprovar una llei que permeti l'abolició de la prostitució.
Redondo ho ha dit durant un seminari internacional dedicat a analitzar els desafiaments i les resistències per assolir una normativa que pugui acabar amb aquesta pràctica, que assenyala vulnera els drets humans.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Segons dades del Ministeri, més de 100.000 dones es prostitueixen a Espanya, un 80% de les quals en situació de tràfic i explotació sexual. La ministra d'Igualtat ha assenyalat que el projecte de llei posa al centre les víctimes per oferir-los alternatives. Una llei diu que ha de garantir avançar la igualtat d'homes i dones i lluitar contra la vulneració dels drets humans que suposa la prostitució. Escoltem Ana Redondo.
Una matèria absolutament essencial per avançar en la igualtat real de oportunitats i que la prostitució, la explotación de las mujeres, la discriminación radical y absoluta que implica la prostitución y la vulneración de todos los derechos humanos de las mujeres que implica la prostitución tiene que ser combatida en una sociedad democrática y digna.
La jornada seguida en streaming per més de 500 persones i amb un centenar de dones a la sala d'actes de la CIVA pretén impulsar un debat polític i feminista del sistema prostitucional. Construir propostes col·lectives contra la violència i l'explotació sexual que pateixen les dones és una de les fites de la trobada organitzada per la Coordinadora d'Organitzacions de Dones per la Participació i la Igualtat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El ple de Barcelona també ha aprovat avui l'adhesió de la ciutat al Pacte Nacional per la Llengua amb el vot en contra de Junts.
Així s'ha expressat l'alcalde Jaume Collboni.
Hem d'aconseguir que més barcelonins i barcelonines puguin parlar, sentir i viure en la seva llengua, en el català, dins d'aquesta ciutat rica i diversa que compartim. Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona. Per això, com a capital, entomem amb ambició la defensa dels drets lingüístics que són drets irrenunciables.
Tot plegat perquè, segons la darrera enquesta sobre el sector de la restauració que elabora cada any l'Ajuntament de Barcelona, s'assegura que una quarta part del personal no l'entén i gairebé la meitat no el parla.
A l'última edició, el 24, es consolida una tendència a la baixa i per cinquè any consecutiu disminueix el personal que parla i entén el català. Segons l'enquesta, només el 52,4% dels treballadors de bars i restaurants a Barcelona parlen la llengua catalana, el percentatge més baix de l'última dècada. És una de les pitjors dades des de que es fa l'enquesta. L'evolució de les dades en l'última dècada permet veure que el 2016 també es va tocar fons. Aleshores, el 54,3% del personal de bars i restaurants parlava català i l'entenia el 73,5%.
Un contundent informe de la Sindicatura de Greuges assenyala greus deficiències de la DGAIA, ara refundada com a Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, sobretot per manca de controls i de protecció als joves quan fan els 18 anys.
L'informe assenyala falta de coordinació entre els serveis de la Direcció General, falta de control i fiscalització i errades en bona part dels pagaments indeguts. Tot plegat són les principals mancances detectades en el sistema de protecció als menors, especialment des de que surten als centres quan arriben a la majoria d'edat. Aquestes disfuncions vulneren els seus drets fonamentals i comprometen les oportunitats d'aquests joves quan arriben a l'edat adulta. De fet, un 80% de joves extutelats que arriben als 18 anys al sistema no rebien prestacions per emancipar-se a finals del 2024. L'informe també critica l'externalització de serveis que ha fet la Direcció General en qüestions tan sensibles com l'habitatge o les prestacions econòmiques.
I l'arquebisbat de Tarragona aparta un capellà després d'haver-lo declarat culpable d'abusos sexuals a un menor als anys 90 a Reus. L'arquebisbe Joan Planelles ha pres la decisió de secularitzar el sacerdot i li ha imposat una multa econòmica en reparació dels danys causats.
També ha demanat perdó a la víctima pels abusos que va patir. L'arquebisbat va tenir coneixement dels fets al setembre del 2022. Es va fer una investigació prèvia i al febrer del 2024 es va iniciar un procés penal canònic. Tot i que el delicte ja havia prescrit civilment i per la via canònica, l'arquebisbe va demanar a la Santa Seu que derogués la prescripció. S'ha celebrat un procés penal extrajudicial al Tribunal de la Rota de Madrid i finalment el capellà ha estat declarat culpable.
I els bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al Pallars Jussà, des de dimarts. L'home de 83 anys havia sortit acompanyat del seu germà, però es van separar. Ràdio Trem, Júlia García.
Localitzen el cos sense vida del boletaire de 83 anys desaparegut a Bóixols. Des de dimarts, bombers i Mossos d'Esquadra treballaven en la recerca de l'home, que es va perdre mentre buscava bolets amb el seu germà a la zona del Coll de Bóixols. Després de que s'hagi confirmat la localització del boletaire, els bombers han donat detalls del dispositiu de recerca i del punt on s'ha produït.
Els bombers de la Generalitat hem localitzat aquest matí, aproximadament a 9:45 del matí, el cos sense vida del boletaire que es buscava des del passat dimarts. L'home ha estat trobat en 1.500 metres del lloc on se l'havia vist en vida la darrera vegada. Cal dir que localitzat per una dotació de bombers, una de les dotacions que formava part de l'ampli dispositiu de recerca que s'havia activat des del passat dimarts.
De moment no podem confirmar la causa de la mort, però Mossos d'Esquadra està treballant per veure quines evidències hi troben. Els bombers tornen a fer una crida a la prudència en la pràctica d'activitats esportives i de lleure al medi natural.
I en cultura, la companyia La Cubana homenatja el teatre aficionat en la seva nova producció, L'amor venia en taxi, que es pot veure fins al 23 de novembre al Teatre Romea. David Navarro.
El Romea era als anys 50 l'únic teatre que estrenava obres en català. Comèdies lleugeres que després adaptaven companyies d'aficionats per tot el país. Una d'aquestes peces va ser l'any 59, L'amor venia en taxi. La Cubana, amb el seu peculiar estil, es posa a la pell de l'elenc artístic teatral del Centre Parroquial de Nostra Senyora de la Llum, que està a punt de representar l'obra. És la primera vegada que la companyia interpreta un musical i ho fa, com ha explicat el seu director, Jordi Milán, per reconèixer la dramatúrgia aficionada.
El que sí que estava pendent era de que potser jo penso que sí que es devia aquest homenatge, o aquest homenatge fet a la nostra manera, a un teatre pensem que és molt important en aquest país i que potser no se li ha donat el valor que ha tingut.
Amb música en directe, dirigida per Xavier Mestres, l'obra recupera cançons tradicionals i n'afegeix de noves creades per Joan Vives, tot amb el segell de La Cubana i la participació d'actors històrics com Anna Barrachina o Xavi Tena i noves incorporacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Girona i Espanyol es troben a Montilivi aquesta nit. Serà a les 9 en el partit que obre la setena jornada de la Lliga de la Primera Divisió. El Girona és cué sense guanyar encara, mentre que l'Espanyol és quart amb 11 punts sumats de 18 possibles. Girona FM, Pau Villafañe. Les sensacions s'han de traduir en punts. Això és el que buscarà avui el conjunt gironí en el derbi català, on Mitchell recupera a Vitor Reis i Witzel, però no podrà comptar amb Van de Beek, un cop confirmada la seva lesió de llarga durada, ni tampoc amb Sigankov, David López, Lemar, Abel Ruiz i Juan Carlos per lesió, mentre que Joel Roca i Krapistov són amb la selecció. Un Mitchell que destacava el punt i les sensacions a Bilbao, però reconeixia la necessitat del Girona de guanyar.
He vist a la gent més contenta, amb la sensació de que hem fet les coses bé, i això és molt bo per la nostra dinàmica i per jugar demà contra un rival que està en un moment molt, molt bo i que necessitem fer un gran partit.
Un Mitchell que caldrà veure si fa rotacions en aquesta setmana amb tres partits i sobretot veient la plaga de lesions. Per part visitant, l'Espanyol recupera Pere Millet i té tota la plantilla disponible. Els blanc i blau són quarts i l'entrenador Manolo González no té ànims de revenja pel 4-1 encaixat l'any passat.
El que volem és guanyar demà per ells i per nosaltres, no per l'any passat. A mi l'any passat ja queda molt lluny i crec que, bueno, que mirar enrere no t'ajuda res. Si anirem mirant la classificació no et porta cap... Primer perquè és la jornada 6 i després perquè queda molta lliga, i a part s'ha demostrat durant tots els partits de cada jornada que la classificació a vegades no té massa a veure.
I el Barça va guanyar amb remuntada al camp de l'Oviedo per 1-3 en un partit que va deixar les baixes del porter Joan Garcia, que pateix una lesió de menisc i es perdrà com a mínim els 3 propers partits, i també de Rafinha, que va notar molèsties a la cama esquerra i tampoc tornarà fins a l'aturada de seleccions. El Barça continua segon a 2 punts del Madrid, líder de la primera divisió. Ronald Araujo anotava el gol definitiu de la victòria.
Era importante seguir ganando, seguir en esa racha. Se nos complicó un poco al principio, sobre todo el primer tiempo, creo que tuvimos un poquito impreciso, pero el segundo tiempo lo trabajamos bien, sabíamos que si teníamos la pelota, la calma, lo podíamos hundir y encontrar los goles, y lo encontramos, que es lo más importante.
És la quarta victòria seguida del Barça, que diumenge rebrà la Reial Societat a Montjuïc. I encara en clau Barça per acabar la Liga. Aquesta matinada Sergio Busquets ha anunciat que es retirarà quan acabi la temporada amb l'Inter Miami, on juga des del 2023. Busquets va jugar 15 temporades al primer equip del Barça amb 32 títols alçats i els del tercer jugador amb més partits oficials disputats a la història del Barça.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa't a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en Xarxa.
Prepareu-vos per un viatge calidoscòpic que us ajudarà a buscar respostes a una de les preguntes més antigues. Què ens fa ser qui som? Què ens identifica? Des de mitjans de juliol, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre són l'escenari del festival Ebre, Música i Patrimoni. Aquest cicle bianual reinterpreta el patrimoni etnològic i immaterial del territori, tot musicant-lo. Però no us penseu que això només va de música, història, natura o arqueologia, sinó també de costums, sons, balls o paisatges humans i culturals. En definitiva, elements vius que defineixen una o diverses identitats. Així doncs, la cita proposa un viatge cap a les arrels des d'una perspectiva musical contemporània. D'aquesta part se n'encarrega el duet Terrae, que recorre els 16 punts a la ruta d'enguany. Fins al 25 d'octubre encara sou a temps de passar per la Ràpita, la Galera, Flix, Alcanar, Santa Bàrbara o Amposta. L'últim concert, de fet, tindrà lloc al Centre d'Art Lopati i inclourà el sistema de so binaural per oferir una experiència immersiva. Tradició i tecnologia es donaran la mà per ampliar l'autoconeixement. Fins al 25 d'octubre, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre acullen una nova edició del Festival Ebre Música i Patrimoni. Més informació al web museuterresebre.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern torna a ajornar l'augment de la taxa turística que no es començarà a aplicar almenys fins l'abril de l'any que ve. Jordi Fortià.
L'increment d'aquest tributfruit d'un acord entre l'executiu, els comuns i Esquerra, ja s'havia ajornat el mes de maig i havia d'entrar en vigor a l'octubre. Des del sector celebren l'ajornament, però lamenten que l'augment de la taxa sigui lineal.
Costa Brava Televisió, Alba Pairet.
Ho detalla l'alcalde Maurici Jiménez.
El que volem és que tingui seguretat jurídica, per tant, el que volem és que una vegada quedi aprovat de forma definitiva, ens és indiferent que es converteixi en llei o que vingui aprovat definitivament aquest decret llei, però que en tot cas ens doni un espai de treball segur en el que precisament acaba de regular el que és doncs, la configuració d'aquesta taxa.
Nombrosos països han abandonat l'Assemblea de l'ONU abans de la intervenció del primer ministre d'Israel, que ha culpat els països que reconeixen Palestina d'enviar un missatge antisemita.
A Barcelona, el ple ha aprovat vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile. La iniciativa l'ha presentat Marc Serra, dels Comuns, però compta amb l'oposició del PP. Daniel Cirera és regidor del Partit Popular.
Quan ens reunim amb la comunitat palestina de Catalunya, aplaudeixen iniciatives en l'àmbit de la cooperació, però en una fase tan avançada del genocidi com aquesta, el que ens demanen bàsicament són dues coses, que es dignifiqui l'acollida dels refugiats palestins que hi ha a la nostra ciutat. Ens demanen que s'aïlli a l'estat d'Israel.
Solidaritat sí, però no així. No amb propaganda.
El ple de Barcelona també aprova l'adhesió de la ciutat al Pacte Nacional per la Llengua amb el vot en contra de Junts.
La darrera enquesta sobre el sector de la restauració que elabora cada any l'Ajuntament de Barcelona assegura que una quarta part del personal no l'entén i gairebé la meitat no el parla. Jaume Collboni és l'alcalde.
Hem d'aconseguir que més barcelonins i barcelonines puguin parlar, sentir i viure en la seva llengua, en el català, dins d'aquesta ciutat rica i diversa que compartim. Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona.
En cultura, la companyia La Cubana homenatja el teatre aficionat en la seva nova producció, L'amor venia en taxi, que es pot veure al Teatre Romea.
Fins al 23 de novembre, la companyia representa una obra que només es podia fer al Teatre del Carrer Hospital pel seu protagonisme en la història de la dramatúrgia catalana. Jordi Milán és el director de La Cubana.
El que sí que estava pendent era que potser jo penso que sí que es devia aquest homenatge, o aquest homenatge fet a la nostra manera, a un teatre pensem que és molt important en aquest país i que potser no se li ha donat el valor que ha tingut.
I en esports, Toni Castro, Girona i Espanyol juguen aquesta nit a Montilivi.
A les 9, duel català amb el Girona QE sense guanyar encara i amb l'Espanyol quarta, amb 11 punts sumats de 18 possibles. Ahir el Barça va guanyar amb remuntada al camp de l'Oviedo per 1-3 en un partit que va deixar les baixes de Joan Garcia, que pateix una lesió de menisc i es perdrà com a mínim els 3 propers partits, i també de Rafinha, que va notar molèsties de la cama esquerra i tampoc tornarà fins a l'aturada de seleccions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació més aviat tranquil·la, també la que tenim avui a gran part del país. No han faltat els núvols i, de fet, no falten en alguns racons de Girona, també de la costa de Barcelona, en algun moment al prelitoral. Fins i tot, algun ruixat arribarà a caure a comarques del sud de Girona o al voltant del Montseny i el Maresme. D'una forma local, no estarem parlant de grans tempestes. De fet, a hores d'ara cauen algunes gotellades, per exemple, entre la selva i el Gironès. Podem dir que aquestes immediates hores continuarà aquesta situació, esperant a un cap de setmana que es presenta més aviat també plàcid, sobretot demà, que serà una jornada més neta, amb pocs núvols, alguns al matí, arrapats a Girona, també a gran part de la costa, així com alguna boira cap a la Catalunya central. Demà comença a pujar la temperatura i el diumenge no variarà, per tant serà ja més càlida. La nit de dissabte a diumenge, a més, s'ennuvola i, per tant, baixarà poc la temperatura. El diumenge, a partir del migdia i la tarda, alguna pluja a Tarragona, sobretot. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern torna a ajornar l'augment de la taxa turística que no es començarà a aplicar almenys fins l'abril de l'any que ve.
L'increment d'aquest tribut, fruit d'un acord entre l'executiu, els comuns i Esquerra, ja s'havia ajornat el mes de maig i havia d'entrar en vigor a l'octubre. Des del sector turístic celebren l'ajornament, però lamenten que l'augment de la taxa sigui lineal.
Sigui com sigui, les converses entre el govern, Esquerra Republicana i els comuns no avancen a bon ritme i la pujada, que havia de doblar o fins i tot triplicar en alguns casos l'import actual, a partir de l'octubre, no es farà efectiva fins l'abril com a mínim. Carina Bellver.
L'increment de la taxa turística torna a encallar-se. S'havia d'haver implementat al maig, després es va ajornar fins a l'octubre i ara es torna a postergar fins a la primavera, ja que aquest impost es liquida dos cops l'any, a l'octubre i a l'abril. Si d'aquí sis mesos encara no hi ha acord, la taxa es tornaria a ajornar fins a la tardor. Tot a expenses de la negociació política. El govern no ha aconseguit asseure en una mateixa taula els seus negociadors, Esquerra i els comuns. Aquests últims rebutgen el model per temporada que defensen els republicans, és a dir, que els allotjaments turístics que no són a Barcelona ciutat tinguin una tarifa diferent en funció de si és temporada alta o temporada baixa. Consideren que això dona avantatge, per exemple, als allotjaments de luxe de la temporada d'esquí. El decret pactat amb els comuns preveu duplicar la taxa fins als 7 euros i fins als 15 en el cas dels hotels de 5 estrelles de Barcelona. També estableix que tots els municipis puguin aplicar un suplement que fins ara només podia fer la capital catalana. Un encariment que també afecta els habitatges d'ús turístic i els creuers. A tot això, el Parlament encara no ha aprovat la llei que ha de regular aquest tribut que queda congelat a la temporada de tardor-hivern que comença ara.
Doncs des de la Costa Brava, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, espera que la nova taxa turística s'aprovi de forma definitiva i amb el màxim consens possible amb els representants del sector dels allotjaments, que han expressat preocupació per no sentir-se prou escoltats fins ara. Costa Brava Televisió, Alba Pairet.
Després que s'anunciés l'ajornament de l'increment de la taxa turística fins a l'abril, el govern municipal de Platja d'Aro ha demanat que la nova taxa turística tingui plena seguretat jurídica un cop sigui aprovada. A més, el consistori considera essencial que s'aprofiti aquest temps per negociar amb el sector turístic. Ho detalla l'alcalde Maurici Jiménez.
El que volem és que tingui seguretat jurídica, per tant, el que volem és que una vegada quedi aprovat de forma definitiva, ens és indiferent que es converteixi en llei o que vingui aprovat definitivament aquest decret llei, però que en tot cas ens doni un espai de treball segur en el que precisament acaba de regular el que és doncs, la configuració d'aquesta taxa. També pensem que és important i penso que amb això també és important que es guanyi aquest temps per negociar amb el sector.
En aquest sentit, el govern local considera que una taxa d'aquesta importància ha de ser avalada pel sector. Per aquest motiu valoren positivament que l'executiu estigui ara interlocutant amb els agents implicats per arribar a acords.
Doncs des del sector, la gerent del grup d'empresaris d'hostaleria de la Costa Brava Centre, Judit Llobarol, ha recordat que estan d'acord amb l'increment sempre que no sigui d'aplicació lineal, sinó estacional, i repercuteixi en els municipis.
Aquests mesos, des de la federació, han parlat amb els ajuntaments perquè la seva part de la taxa no s'apliqui. Són declaracions al programa 180 graus de la xarxa.
Ens hem posat en contacte amb tots els ajuntaments també per demanar que aquesta part municipal no imputessin, o si més no, que fos proporcional a l'època de temporada alta, no? Que això també es va demanar al govern, que no fos la taxa igual durant tot l'any, que tinguessin en compte les zones com la nostra, la Costa Brava, que treballem molt més els mesos d'estiu i no tant a l'hivern, i per tant sí que hem fet diferents accions, no en contra, perquè nosaltres sempre hem estat a favor d'aquesta taxa, sempre i quan repercutís directament en el territori i en la millora del sector turístic.
Doncs encara parlant de turisme, des d'avui gairebé tots els dies de la setmana hi ha un vol directe entre Barcelona i la Xina.
Això després de l'ampliació de l'oferta que suposa la inauguració de la nova ruta de la companyia xina Eastern i que incrementarà en 4 vols setmanals la connexió directa entre la capital catalana i Xangai.
Anna Ruiz.
El primer vol de l'ETA ha sortit des de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat a mig matí. Per celebrar-ho, la companyia xinesa ha donat un toc molt especial a l'avió. Ha decorat el seu interior amb l'obra de Gaudí i altres elements vinculats amb l'arquitectura i l'art a Barcelona. La nova ruta és fruit de l'estratègia d'AENA per enfortir les interconnexions continentals amb Àsia i coincideix amb el projecte d'ampliació de l'aeroport barceloní. Tot plegat forma part també d'un pla de treball que passa per fer del Prat el hub més important del sud d'Europa. En aquest sentit, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha aprofitat per advertir que l'aeroport de Barcelona passarà a partir d'ara per uns quants anys d'estrès i ha destacat que aquesta circumstància podrà ser aprofitada per Girona i Reus.
L'aeroport està arribant a un nivell de saturació important i que per tant l'ampliació comença a ser ja urgent. I aquesta ampliació, com s'ha anunciat amb el Dora d'AENA, tardarem anys a tenir-la. Per tant, hi haurà uns 3 o 4 anys en què Barcelona viurà una mica estressada. També és una oportunitat per Girona i Reus.
El trànsit aeri de passatgers entre Espanya i la Xina ha augmentat l'últim any al 64%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Please order in the hall. Please order in the hall.
És el moment de la intervenció de Benjamin Netanyahu a la 80a Assemblea General de l'ONU. Nombrosos països han abandonat la sala entre crits i alguns aplaudiments de part de la delegació israeliana.
Pel que fa al seu discurs, el primer ministre israelià ha assegurat que l'ofensiva sobre Gaza continuarà i ha criticat durament els països que han reconegut l'estat palestí, acusant-los d'enviar un missatge antisemita. Netanyahu ha assegurat que després dels atacs del 7 d'octubre, reconèixer l'estat palestí envia el missatge que matar jueus té recompensa.
I mentrestant, la flotilla Global Summit continua navegant camí a Gaza i en les últimes hores ja han sortit des de Grècia. Ara els acompanya el vaixell de l'Armada, que ha enviat l'estat espanyol, i també dos d'italians, que els escortaran i donaran un cop de mà en cas de necessitat.
El portaveu de l'entitat a Catalunya, Pablo Castilla, ja avisa que si els entorpeixen, el seu objectiu serà xantatge. Són declaracions a la xarxa.
Qualsevol intent que pugui haver-hi per part també d'aquests vaixells que s'han enviat des d'Itàlia o des d'Espanya de redirigir, desviar aquesta missió també serà un xantatge contra el nostre objectiu d'intentar arribar. Per tant, nosaltres ens mantenim ferms en aquest objectiu de continuar la nostra missió.
Tot i els possibles atacs, des de la flotilla admeten que res no aturarà la seva missió.
També l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile. Ho ha fet en un ple on l'equip de govern ha defensat la creació del districte 11 de la ciutat per Palestina. Un projecte que ha estat avalat per àmplia majoria. Jordi Casino.
La sessió del mes de setembre ha centrat bona part del seu temps en debatre la resposta de la capital catalana davant del drama humanitari i el genocidi que Israel està cometent a Gaza. Un context que ha servit per aprovar una proposició dels comuns per vetar la presència d'Israel en congressos com el de District o el Mobile i que demana evitar que equips vinculats a aquell estat participin en la sortida del tour del 2026 des de la ciutat. Un debat on els diferents grups han deixat clares les seves discrepàncies. Escolteu Maria Eugènia Gai del PSC, Neus Munté de Junts, Marc Serra dels Comuns i Daniel Cirera del PP.
Barcelona parla avui amb veu clara i decidida per situar-se, sens dubte, en el costat de la història que defensa la vida, la llibertat i la dignitat dels pobles.
El govern d'Israel ha d'aturar ja la seva ofensiva indiscriminada contra la població civil palestina i Hamas ha de posar punt i final als atacs, a les accions que van originar aquesta crisi.
Quan ens reunim amb la comunitat palestina de Catalunya, aplaudeixen iniciatives en l'àmbit de la cooperació, però en una fase tan avançada del genocidi com aquesta, el que ens demanen bàsicament són dues coses: que es dignifiqui l'acollida dels refugiats palestins que hi ha a la nostra ciutat. Ens demanen que s'aïlli a l'estat d'Israel.
Solidaritat sí, però no així. No amb propaganda, no amb gestos buits, no oblidant els nostres.
Un plec que ha rebutjat una iniciativa ciutadana que volia canviar el nom del carrer de Sabino de Arana pel de Miguel Ángel Blanco i que només s'han avalat el PP i Vox.
Doncs justament per mantenir viu el focus d'atenció a Gaza i també en homenatge a les víctimes, avui a Sant Cugat un total de 180 persones voluntàries llegeixen el nom dels 10.000 infants menors d'11 anys que han estat assassinats en els últims 2 anys. Un genocidi que ha acabat amb la vida de més de 60.000 persones.
L'acte organitzat per Sant Cugat per Palestina ha començat a les 7 del matí i està previst que s'allargui durant 16 hores.
Cugat Mèdia, Tina Forest.
L'acte ja fa més d'11 hores que dura. Els seus organitzadors ens explicaven que han hagut d'escurçar el temps de lectura de Cari dels 15 als 4 minuts per poder donar cabuda a la llau de santcugatencs i santcugatenques que hi han volgut participar. L'acte vol retre homenatge a les víctimes de la guerra a Gaza, però també posar nom i cognom a la llau de xifres que ens donen dia rere dia des dels mitjans de comunicació. Clàudia Pla Narbona és membre de Sant Cugat per Palestina.
Hem organitzat aquesta acció col·lectiva que volem que sigui un homenatge a totes les víctimes del genocidi que està venint a Palestina per part de l'estat d'Israel. Sovint parlem de números, no? 19.000 víctimes, es diu molt ràpid, però són 19.000 noms, no? 19.000 vides, i doncs això, volem retre-li, bueno, donar-los aquest espai.
En el temps que portem de conflicte es calcula que ja han mort més de 60.000 persones a Gaza, de les quals 19.000 són infants. La idea inicial era llegir el nom de tots aquests infants, però han calculat que durant les 16 hores que durarà l'homenatge només es podrà llegir el nom d'aquestes 10.000 víctimes menors d'11 anys. L'ambient a la plaça de Lluís Millet és de silenci i consternació. Molts dels usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'aturen uns minuts per escoltar alguns dels noms dels assassinats. Algunes de les persones que llegeixen també han hagut d'interrompre's a causa de l'emoció.
El ple de Barcelona també ha aprovat avui l'adhesió de la ciutat al Pacte Nacional per la Llengua amb el vot en contra de Junts.
Així s'ha expressat l'alcalde Jaume Collboni.
Hem d'aconseguir que més barcelonins i barcelonines puguin parlar, sentir i viure en la seva llengua, en el català, dins d'aquesta ciutat rica i diversa que compartim. Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat, i més ús social del català també implica més cohesió social a la ciutat de Barcelona. Per això, com a capital, entomem amb ambició la defensa dels drets lingüístics, que són drets irrenunciables.
Tot plegat perquè, segons la darrera enquesta sobre el sector de la restauració que elabora cada any l'Ajuntament de Barcelona, s'assegura que una quarta part del personal no entén el català i gairebé la meitat no el parla.
En l'última edició del 2024 es consolida una tendència a la baixa i per cinquè any consecutiu disminueix el personal que parla i entén el català. Segons l'enquesta, només el 52,4% dels treballadors de bars i restaurants a Barcelona parlen la llengua catalana, el percentatge més baix de l'última dècada. És una de les pitjors dades des de que es fa l'enquesta. L'evolució de les dades en l'última dècada permet veure que el 2016 també es va tocar fons. Aleshores, el 54,3% del personal de bars i restaurants parlava català i l'entenia el 73,5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un contundent informe de la Sindicatura de Greuges assenyala greus deficiències de la DGAIA, ara refundada com a Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, sobretot per manca de controls i de protecció als joves quan fan els 18 anys.
L'informe assenyala falta de coordinació entre els serveis de la Direcció General, falta de control i fiscalització i errades en bona part dels pagaments indeguts. Tot plegat són les principals mancances detectades en el sistema de protecció als menors, especialment des de que surten dels centres quan arriben a la majoria d'edat. Aquestes disfuncions vulneren els seus drets fonamentals i comprometen les oportunitats d'aquests joves quan arriben a l'edat adulta. De fet, un 80% dels joves extutelats que arriben als 18 anys al sistema no rebien prestacions per emancipar-se a finals del 2024. L'informe també critica l'externalització de serveis que ha fet la Direcció General en qüestions tan sensibles com l'habitatge o les prestacions econòmiques.
En successos, un home de 46 anys ha mort aquest divendres a embolcar l'excavadora amb què treballava la via pública a Montgat, al Maresme. I els bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al Pallars Jussà, des de dimarts. L'home de 83 anys havia sortit acompanyat del seu germà, però es van separar. Ràdio Tremp, Júlia García.
Localitzen el cos sense vida del boletaire de 83 anys desaparegut a Bóixols. Des de dimarts, bombers i Mossos d'Esquadra treballaven en la recerca de l'home, que es va perdre mentre buscava bolets amb el seu germà a la zona del Coll de Bóixols. Després de que s'hagi confirmat la localització del boletaire, els bombers han donat detalls del dispositiu de recerca i del punt on s'ha produït.
Els bombers de la Generalitat hem localitzat aquest matí, aproximadament a 9:45 del matí, el cos sense vida del boletaire que es buscava des del passat dimarts. L'home ha estat trobat en 1.500 metres del lloc on se l'havia vist en vida la darrera vegada. Cal dir que localitzat per una dotació de bombers, una de les dotacions que formava part de l'ampli dispositiu de recerca que s'havia activat des del passat passat dimarts.
De moment no podem confirmar la causa de la mort, però Mossos d'Esquadra està treballant per veure quines evidències hi troben. Els bombers tornen a fer una crida a la prudència en la pràctica d'activitats de lleure al medi natural.
En territori, a Monistrol de Montserrat, els ciutadans porten 5 dies sense aigua potable. Els aiguats que van caure diumenge passat van afectar de valent el municipi bagenc i des de llavors l'aigua baixa tèrbola i no apta pel consum. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
140 litres per metre quadrat de pluja van ser els que van caure a Monistrol diumenge, afectant tot el recinte de la muntanya, la carretera C55 i deixant més de 30 persones atrapades a la zona del monestir. Aquesta gran quantitat d'aigua va arrossegar sediments que, fins que no s'eliminin del tot, no permetrà que els veïns puguin tornar a consumir aigua potable. L'alcaldessa del poble, Núria Carreras, ha assegurat que l'incidència es resoldrà en les pròximes hores.
La companyia d'aigües ens va comunicar que l'aigua no era apta pel consum en boca ni per cuinar. Durant aquests dies, doncs, ha estat treballant i s'ha anat controlant el tema de la turbulesa i creiem que en les pròximes hores ja s'haurà acabat aquest episodi.
Durant aquests dies, els veïns s'han hagut de vestir gràcies a un camió cisterna que també ha repartit aigua pels bars i restaurants.
Torna a Fira Reus una nova edició del Saló Multisectorial Expro Reus, un dels més antics del país amb 53 edicions. La nova ràdio, David Fernández.
La 53ª Expo Reus acollirà més de 80 marques i 660 vehicles en exposició, incloent cotxes, furgonetes, motos, quads, microcotxes i autocaravanes. La mostra comptarà amb noms destacats de l'automoció que aprofitaran la cita per mostrar novetats i vehicles recentment arribats al mercat. També hi haurà una àmplia representació del món de la motocicleta i la mobilitat personal amb diferents marques. A més de l'automoció, Expo Reus ocuparà 20.000 metres quadrats amb expositors de tecnologia, electrònica, alimentació i parament de la llar. La fira vol reforçar el seu esperit familiar amb tallers i activitats de divulgació científica i tecnològica per a totes les edats.
I l'Urgell ha incorporat a la planta de compostatge la primera voltejadora elèctrica de Catalunya, que permetrà més sostenible la gestió de les, fer més sostenible la gestió de les 10.000 tonelades de fracció orgànica que tracta anualment. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
La nova maquinària ha suposat una inversió de 453.000 euros finançada a través d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya dins el marc del fons Next Generation de la Unió Europea. El president del Consell Comarcal de l'Urgell, José Luis Marín, indica que és una maquinària pionera que permet reduir l'empremta de carboni i ser més eficients en la generació de compostatge.
Aquesta tecnologia també permet remoure i airejar la fracció orgànica amb un consum energètic molt inferior al de les màquines convencionals de motor dièsel. És més silenciosa, necessita menys manteniment i, el que és més important, redueix de manera significativa l'impacte ambiental.
La planta de compostatge del Consorci té una capacitat de tractament de 10.000 tones de fracció orgànica per any i dona servei a la comarca de l'Urgell i també a les comarques veïnes de la Segarra, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Solsonès, produint compost d'alta qualitat que retorna al territori en forma d'adob natural.
En cultura, la companyia La Cubana homenatja el teatre aficionat en la seva nova producció, L'amor venia en taxi, que es pot veure fins al 23 de novembre al Teatre Romea. David Navarro.
El Romea era als anys 50 l'únic teatre que estrenava obres en català. Comèdies lleugeres que després adaptaven companyies d'aficionats per tot el país. Una d'aquestes peces va ser l'any 59, L'amor venia en taxi. La Cubana, amb el seu peculiar estil, es posa a la pell de l'elenc artístic teatral del Centre Parroquial de Nostra Senyora de la Llum, que està a punt de representar l'obra. És la primera vegada que la companyia interpreta un musical i ho fa, com ha explicat el seu director, Jordi Milán, per reconèixer la dramatúrgia aficionada.
El que sí que estava pendent era que potser jo penso que sí que es devia aquest homenatge, o aquest homenatge fet a la nostra manera, a un teatre, pensem que és molt important en aquest país i que potser no se li ha donat el valor que ha tingut.
Amb música en directe, dirigida per Xavier Mestres, l'obra recupera cançons tradicionals i n'afegeix de noves creades per Joan Vives, tot amb el segell de La Cubana i la participació d'actors històrics com Anna Barrachina o Xavi Tena i noves incorporacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Girona i Espanyol juguen a Montilivi a les 9 en el partit que obre la setena jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ahir el Barça va guanyar amb remuntada al camp de l'Oviedo per 1-3 en un partit que va deixar les baixes de Joan Garcia, que pateix una lesió de menisc i es perdrà com a mínim els 3 propers partits, i també de Rafinha, que va notar molèsties a la cama esquerra i tampoc tornarà fins a l'aturada de seleccions. Eric Garcia, que completava un molt bon partit amb un gol, celebrava la victòria.
No com a partit, la primera part crec que ens ha costat una mica entrar, però bueno, crec que la mesura que ha anat passant els minuts ens hem trobat millor i al final doncs 3 punts molt importants. Òbviament després d'empatar el dia del Rayo doncs sabem que el Madrid està allà dalt, que no podem fallar i bueno, crec que el més important és que estem creixent cada partit i això doncs és el més important, no?
A la Lliga F demà a la tarda hi ha duel català entre el Barça i l'Espanyol, que se citen a l'estadi Johan Cruyff, amb les blaugranes líders i les blanquiblaves a la zona baixa, marcant la permanència. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, confia en les possibilitats del seu equip.
Jo crec que l'any passat aquí es van fer mal, allí també. Lo complicat sempre és aguantar els 90 o 100 minuts, no? Perquè al final, pues bueno, elles tenen els canvis i surt una i entra una altra, i és complicat aguantar els 100 minuts que són ara, no? D'aquest ritme. Però tenim una plantilla preparada i nosaltres anem allí amb tota la il·lusió del món de poder-li fer-hi mal i poder puntuar al Johan.
I abans, a les 12 del migdia, juga el Badalona Women contra la Reial Societat, un duel que es disputarà a Salou. Recordem que el conjunt badaloní continua sense tenir preparada la gespa de l'estadi, on haurà d'actuar com a local, que és a Palamós. En bàsquet, avui el Barris Nord de Lleida acollirà un amistós a nivell ACB que es podrà veure en directe a partir de les 8 a la plataforma La Xarxa Més. Per tant, a punt de començar, el Jaiopos Lleida es presenta davant l'afició amb la disputa del trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics amb la visita al Barça. L'entrenador lleidatà Gerard Encuentra està content amb la feina de cohesió del grup que encara s'està fent.
Ara tenim jugadors, no? Ara som jugadors i que volem ser un equip, no? I hem de dotar a l'equip del caràcter que volem aquí a Lleida, no? Que és un equip guerrer, que lluita, que és intens, no?
També aquesta tarda en bàsquet a Fontejau s'està fent el Fontejau, on es presenten amb un doble amistós l'Espart Girona i el Bàsquet Girona, així com la base del club fusionat. I aquest cap de setmana es resoldran les dues últimes lligues catalanes pendents de tancar-se, la de tercera FEB amb la final a 4, que es disputarà a quart, i la de la Lliga Femenina 2, que viurà la cita final a Llinars del Vallès. I encara més esport de cap de setmana, a les 9 aquest vespre arrenca la nova temporada a l'hoquei Lliga Masculina amb la visita del vigent campió al Barça a la pista de l'Igualada en la reedició de la final de la Supercopa que s'enduien diumenge passat l'equip blaugrana.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc els ulls desperts que em permeten veure, tinc ganes de ser, tinc ganes de perdre amb un germà que hi és, un sostre que és casa i per si arriba el fred, tinc amics que m'abracen sota aquest cel clar. Hi ha una carretera, un cotxe llogat, peus a la guantera, no puc fer tan gran tot el que m'espera, puc canviar de marxa però jo sóc la primera. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres, de tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta, però tinc tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual, que puc permetre només un potser aquest cop no em fa tan mal. Tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual, que puc permetre només un potser aquest cop no em fa tan mal. Abraço el que sóc mentre busco el que vull ser. Vaig fent gran el camí estret. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres. De tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta. Però tinc tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual. No puc permetre'm només un potser, 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 que cop no em fa mal. Tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual. No puc permetre'm només un potser, 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 que cop no em fa tan mal. Deixen i s'escapen coses cada cop que es pulsa un nou camí. Deixen i s'escapen coses cada cop que es pulsa un nou camí. Deixen i s'escapen coses cada cop que es pulsa un nou camí. Deixen i s'escapen coses cada cop que es pulsa un nou camí. Deixen i s'escapen.
La xarxa.
Ràdio Les Cal. Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going...
Notícies.